El santcoatenc Raül Romeva, eurodiputat del Parlament Europeu, ha comunicat que no es presentarà la reelecció a l'any 2014. Tenim a Raül Romeva a l'altra banda del fil telefònic a Brussel·les. Raül, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de res, Raül, explica'ns una mica què t'ha fet prendre aquesta decisió de no tornar-te a presentar la reelecció.
Bueno, de fet, era una decisió presa ja des del primer moment en què vaig acceptar la invitació a encapçalar la llista d'iniciatives, és a dir, no és una decisió nova, ja ho vaig manifestar ja el 2004 quan vaig acceptar doncs encapçalar la llista. Llavors, en tot cas, la idea llavors era fer-ho durant 5 anys i si es prestava, és a dir, si es donava les circumstàncies per fer un segon mandat, com així ha sigut, doncs en tot cas fer-ho com a màxim durant 2 mandats. Per tant, simplement és en fi, una decisió que ja tenia pres del primer moment i que entenc que és coherent una mica amb una manera de veure les coses que és la que em porta a pensar doncs, que la feina política institucional és una feina, diguem, o en tot cas és el meu punt de vista transitòria o que jo me l'he volgut plantejar així i que crec que s'ha de combinar amb altres activitats també de caràcter polític però fora de les institucions, no? O d'una altra manera d'activitat o d'activisme, no?
Ara de seguida parlarem una mica d'aquests anys que has estat aquí a Brussel·les, però abans de res, que, on veurem ara Raül Romeva al futur? Què ens depara l'any a partir de l'any 2014?
No, és que no ho sé, aquesta és la veritat, és a dir, jo en aquests moments tinc 3 anys de feina, és a dir, d'alguna manera de fer-ho publicar també és una manera d'evitar especulacions, així, en fi, jo puc treballar aquests 3 anys que em queden amb la, diguem, amb la garantia d'alguna manera de que em queden encara molta feina per fer i, per altra banda, doncs, en fi, tant el partit com les persones que han de prendre les decisions que toqui per buscar el relleu, doncs ho poden fer també amb la tranquil·litat de que jo no sóc un problema, és a dir, l'única raó per la qual doncs, ho he comunicat ha sigut també precisament per facilitar les coses de tothom, no? D'això vol dir que encara queden 3 anys i, per tant, 3 anys, vulguis que no, són molt de temps i a partir d'aquí, en fi, ja veurem què passa, no? A partir del 2014 jo crec que, en fi, ja s'obren molts escenaris per moltes coses i jo personalment encara no tinc ni clar ni decidit què és el que voldria o el que m'agradaria fer, no? Dependrà també d'altres circumstàncies que no depenen de mi.
Sí, jo li pregunto, any 2014, si ens situem, si fem una mica de política ficció, seria política, eleccions aquí a Catalunya. Fa dies sentim que Oriol Junqueras, eurodiputat també per part d'Esquerra, li faria il·lusió presidir Esquerra. Té alguna cosa a veure?
No, jo crec que ell, jo n'he parlat molt amb l'Oriol i li desitjo tota la sort del món perquè a més ens entenem molt personalment i políticament, però crec que són dues qüestions completament diferents, és a dir, en el seu cas ell té un projecte polític molt concret i des d'aquest punt de vista doncs jo crec que, en fi, seria molt bo per molta gent, no?, que també se'n pogués sortir si en realitat doncs les coses han de ser pel bé del país, i però en el meu cas particular no té res a veure lògicament amb la vessant iniciativa, no amb la vessant esquerra, perquè, en fi, jo crec que la meva capacitat o la meva possibilitat de contribuir no passa per presidir que res i tampoc per fer, diguem, altres coses com podrien ser, per exemple, la política parlamentària catalana, cosa que em semblaria, doncs, i em sembla, vaja, una de les activitats més honorables que es poden fer, però que crec que hi ha molta gent més ben qualificada que jo per poder-ho fer.
Per on podria passar el futur polític de Raül Romeva?
Doncs, és que no ho sé.
Li pregunto perquè suposo que vol continuar lligat a la política, no?
Bueno, és que la pregunta és, una cosa és fer política, altra cosa és fer política institucional. És a dir, jo crec que més enllà de fer de polític, de diputat, per entendre'ns, hi ha moltes maneres de fer coses. I jo, d'alguna manera, no em tanco a que tota l'activitat política passi exclusivament per fer una representació institucional. Haurà estat, quan acabi, doncs, una activitat molt fructífera durant 10 anys, però, en fi, jo vinc també del món de l'acadèmia, a mi m'agrada molt el que té a veure amb la reflexió i l'anàlisi, i per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, em veig més en un àmbit d'aquestes característiques, no? A partir d'aquí, insisteixo que 3 anys són molts i que poden passar moltes coses.
Com dèiem, això serà exactament l'any 2014, encara queden 3 anys. Si parlem una mica de present, són molts anys que ha passat al Parlament Europeu, un Parlament Europeu que la visió de molts és que serveix de molt poc dins les institucions europees governamentals per prendre decisions a nivell real. Parli'ns una mica sobre què opina vostè, que n'ha passat tant de temps i que està considerat com un dels eurodiputats més participatius de tota la cambra, de més de 700 eurodiputats.
Bueno, jo crec que de fet això és un dels mites que a poc s'ha d'anar esveint, és a dir, una mica el que acostumo dir en aquests casos és que el Parlament Europeu pinta més del que molta gent es pensa i menys encara del que molta gent voldríem. Jo crec que és tot un procés, no oblidem que la Unió Europea com a tal existeix des de fa relativament poc, encara poc més de 50 anys, i per tant tot és un procés complex, estem parlant de 27 països que a més es van ampliant, no és fàcil prendre decisions que afecten a 500 milions de persones, és a dir, tot això fa que siguin processos lents, complexes, moltes vegades doncs, amb una certa percepció de llunyania que no és tal, perquè al final ens acaben repercutint en el nostre dia a dia, però el que és evident és que un Parlament d'aquestes característiques és un Parlament singular, a escala mundial, i jo crec que d'això també n'hem de ser conscients, no? És a dir, exigir-li a un Parlament, com és el Parlament Europeu, la mateixa, diguem, celeritat que se li pot exigir a un ajuntament, jo crec que és un error, però per altra banda també hem de ser conscients de que ens cal que el Parlament Europeu redueixi molt aquest dèficit democràtic que en aquests moments encara té. I que en alguns casos és veritat que hi ha una percepció equivocada, però en altres casos també és veritat i és lamentable el fet de que hi ha una excessiva, alguns diuen burocratització, jo crec que hi ha una excessiva dependència d'un altre òrgan, que és el tema del Consell, que són els governs, que mana massa des del punt de vista legislatiu, quan en realitat hauria de prendre les decisions al final és el Parlament Europeu, no el Consell.
Se'n parla això d'aquest procés d'intent de modificació de les funcions i responsabilitats del Parlament cap a unes funcions més concretes o reals? Vull dir, es té aquesta sensació?
Home, això és evident. Jo crec que la gran batalla en aquests moments i cada vegada més amb aquest triumvirat una mica que és el Consell, la Comissió i el Parlament amb la reforma del Tractat de Lisboa doncs ha guanyat molt poder i ha guanyat molta força i això incomoda tant a la Comissió com als governs. I aquest debat existeix, i cada vegada que discutim un projecte legislatiu, doncs el Parlament batalla per tenir el lloc que li pertoca, com a institució, per entendre'ns, i després, d'un altre punt de vista, hi ha un caràcter més social, no oblidem un altre aspecte. El Parlament és l'única institució europea, l'única que ha estat directament escollida per la ciutadania. Per tant, és la més representativa, amb tots els dèficits que la... diguem que la política parlamentària i, per tant, representativa comporta, però és l'única europea directament escollida per la ciutadania. I això jo crec que li dona un valor que no tenen les altres dues i que s'hauria de posar encara molt més, diguem, en valor, perdó, la redundància, no? I aquest és el debat, és a dir, des del Parlament Europeu hi ha una clara consciència de que la solució per molts dels problemes que tenim a escala del dèficit europeu passa, per exemple, per modificar el sistema d'eleccions a les llistes europees. En aquests moments, com saps, són llistes exclusivament dels estats i el que s'està plantejant amb una de les reformes que votarem molt aviat aquesta setmana i la setmana entre aquests propers dies és una reforma en què tu una part del Parlament la puguis escollir en llistes europees. Això et permetria, per exemple, europeïtzar el debat, és a dir, que el debat no fos simplement un debat dels estats membres, sinó que fos un debat amb clau europea, amb projectes polítics europeus, amb visió europea, i tot aquest tipus de coses que poden semblar molt simbòliques, en realitat tenen un fons molt, molt important, no? Que és començar a creure'ns que això d'Europa és necessari, no? És important.
Des del 2004 que està aquí a Brussel·les al Parlament Europeu, què significa per vostè haver representat durant aquests anys i durant els 10 que farà quan sigui el 2014 quan ho deixi a una part del poble català una instància de nivell com és la Unió Europea, que el que es parla no són de temes locals, no són temes nacionals, sinó que són temes mundials, quasi bé.
Home, jo crec que una de les activitats més honorables i sobretot jo crec més importants que es poden fer al llarg de la vida és la possibilitat de representar una part, un poble, una comunitat amb una institució com és un Parlament, no? I per tant, des d'aquest punt de vista el record que quedi, aquests 7 anys ja ho som, però lògicament seran, espero, si tot va bé no hi ha cap problema, els 10 anys és, forma part una mica ja de l'activitat vital o de l'experiència vital incomparable amb cap altra situació, no? Però per altra banda també és molt important i almenys a mi m'ha fet pesar molt és aquest pes a la responsabilitat precisament per aquesta importància sents aquest pes de la responsabilitat i aquesta, diguem, aquesta constant exigència i autoexigència, sobretot de no defraudar determinades expectatives, no? Amb totes les limitacions que això té, i això és sempre molt difícil diguem, de complir el 100%, perquè lògicament les expectatives són molt diverses. Però això és el que jo crec que és molt important, és a dir, entendre que, en fi, que estem en un moment en què no podem menys tenir i encara menys carregar-nos el que és la feina política. Jo que estic molt una mica espantat a vegades d'aquesta, en fi, amb aquesta lleugeresa amb la qual moltes vegades carreguem contra la política, no? Quan en realitat el que hauríem és de carregar contra certes polítiques i, per tant, combinar el que és la necessària indignació ciutadana amb la possibilitat de canviar determinades institucions i majories que ens permetin anar cap allà on volem. Si ens oblidem de la importància que tenen les institucions, l'entregarem precisament a qui, des del meu punt de vista, menys digne és per poder-les conduir, no?
Per cert, què diuen els seus companys eurodiputats europeus a tot el que ha passat a Barcelona, a Espanya, de les mobilitacions dels indignats des de fa un mes? Què han dit? Se n'ha parlat allà?
Home, a passeixos? Això ha sigut portada a molts mitjans i, per tant, en fi, és impossible no veure-hi i sobretot no escoltar el que està passant, no? Jo crec que hi ha una sensació una mica, per una banda, de certa expectació, és a dir, per veure això cap on pot anar, perquè no és el cas espanyol només, és a dir, no és el cas de l'estat espanyol, sinó també hem vist situacions similars que han passat a Grècia, etcètera, a Portugal en el seu moment, i d'alguna manera hi ha una certa expectativa sobre tot això a què conduirà, però per altra banda hi ha també una clara convicció de que alguna cosa s'està movent, i això ja és bo, és a dir, per als qui formen part ideològicament d'aquestes inquietuds, això és bo, perquè normalment notes que hi ha, a la batalla que estem moltes vegades portant a les institucions d'una manera bastant solitària, notes que hi ha un suport ciutadà, un suport als carrers, que avalen una mica allò que tu estàs dient. Normalment, quan estàs aquí exigint exactament això que surt a les assemblees, dius, home, bé, ho veus com no sóc, en fi, nosaltres sols els que ho fem, sinó que hi ha una massa crítica de gent que ho fa, però per altra banda també fa que molta gent que creia que tot això simplement, doncs, estava adormit i estava apagat, doncs se n'adoni que no és així, no? I per tant jo crec que hi ha una mescla entre expectativa per una banda, però per altra banda també una certa revifalla del que són reflexions en el sentit de canviar moltes de les coses que jo crec que s'estan fent i s'han fet malament fins ara, per descomptat.
Vicepresident de la Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere i de la Delegació per les Relacions amb els Països d'Amèrica Central, membre de la Comissió d'Afers Exteriors, de la Subcomissió de Drets Humans i de la Delegació de l'Assemblea Parlamentària, suplent de la Comissió de Pesca, de la Subcomissió de Seguretat i Defensa, delegació de la Comissió Parlamentària Mixta de la Unió Europea i Mèxic. Me'n deixaré bastantes de comissions en les quals vostè forma part. Com dèiem, és un dels que ha participat més, dels eurodiputats que més paraula més participen en aquest Parlament Europeu. Amb què es queda de tot el que ha fet i de tot el que a 3 anys vista de quan acabi, que esperem que també continuï aquesta activitat, però amb el que ha vist fins ara, amb què es quedaria?
Home, és difícil, perquè, en fi, una de les... dels problemes, vaja, que tenim els diputats solitaris, per entendre'ns, és que ens toca cobrir molts fronts i, de fet, tots ells són importants en la seva mesura, no? Esclar, a nivell de mesures concretes, home, sí que hi ha hagut moments importants al llarg de... sobretot en el mandat passat, per exemple, una de les activitats que més, per una banda, mal de cap, però després satisfacció em va portar, va ser liderar un informe sobre la denúncia que fèiem a Europa sobre l'assassinat de dones a Amèrica Central i Mèxic, és a dir, la lluita contra els feminicidis, que això va ser un treball molt emotiu des del punt de vista del fons, però també molt políticament rellevant, no? Des del punt de vista de l'impacte que va tenir també en els països esmentats. Per altra banda, també hem estat, en fi, he tingut una mica la possibilitat de poder contribuir en altres àmbits que tenen a veure, doncs, amb la biodiversitat marina, que tenen a veure amb el respecte als drets socials o de grups massa vegades estigmatitzats com són les persones homosexuals, i per tant hi ha, jo crec, una llista llarga de coses que potser individualment, potser col·lectivament, doncs, poden semblar poc rellevants, però que individualment, doncs, han tingut i tenen un efecte que pot canviar la vida moltes vegades de molta gent, no? I en aquest sentit seria molt difícil i segurament molt injust quedar-me amb una sola.
Suposo que des del 2004 que és a Brussel·les, en aquest Parlament Europeu, fa temps vam parlar amb vostè i ens va comentar que estava acabant d'escriure un llibre, que l'havia enviat a una editorial. Ens pot avançar?
Està en marxa, està en el procés editorial. En aquests moments estem acabant de tancar en fi, a veure, hi ha alguns, hi ha diverses editorials una mica que estan estudiant el manuscrit i, en fi, que estem acabant d'acabar de polir, però ja està, vaja, ja està entregat, per entendre'ns, està a punt per acabar de decidir qui finalment l'acabarà. Això és una cosa que porta un agent literari i a partir d'aquí ja, jo, diguem que ja no està a les meves mans, jo ja he fet el que havia de fer, que és entregar el manuscrit. A partir d'aquí, en fi, estic treballant en una segona part, això sí, és a dir, és una, hi ha una segona part d'aquesta història, que espero, en fi, bàsicament sense cap mena de pretensió, és posar en versió, en tot cas en format novel·la, algunes de les coses que d'alguna manera doncs, ja vaig fent a escala més, si vols, una mica més formal, no? Una mica menys ficció, que és tot el que vaig fent també a nivell polític o a nivell del blog o a nivell d'articles, doncs d'alguna manera fer-ho en un format una mica més digerible, amb una certa ficció que d'alguna manera doncs, permetés arribar a un públic que no necessàriament té interès ni té ganes moltes vegades de llegir el que pugui fer en altres formats, no?
Aquesta, el que em comenta ara, és per la segona, el segon volum, no? El recull d'articles de tot
no,
això?
No, estic
és el
parlant
primer.
És una novel·la, vull dir, és una altra novel·la.
La novel·la...
La primera ja està entregada, la segona està en marxa.
Ho dic, el que ens ha comentat ara, això entenc que és el de la segona, el que està en marxa. La meva pregunta és, hi ha el de la primera novel·la, la primera que podrem llegir, de què parla?
Aquest és una reflexió sobre l'absurditat d'anar expoliant els nostres mars. Bàsicament té a veure amb la gestió de la tonyina vermella com s'ha fet fins ara, l'absurditat que hi ha al darrere, però també vinculat amb un altre dels drames europeus, que és els moviments migratoris i sobretot les conseqüències que moltes vegades té el fet de que hi hagi xarxes que trafiquen amb éssers humans aprofitant-se de les seves desesperacions. No? Per tant, d'alguna manera combina dues de les grans qüestions que avui ens afecten a Europa, que és per una banda el moviment de persones o les xarxes que trafiquen amb persones i per altra banda l'exposició dels recursos marins.
Encara estem amb deia que encara estàvem decidint acabar l'editorial, vull dir, no hi ha data, impossible saber la data encara, no?
Encara no, ni idea, vaja, no ho sé ni jo. Sé que, a veure, en tot cas està previst que sigui en els propers mesos, està encara en gestió, bàsicament en gestió d'editorials, això ja és una cosa que la idea, lògicament, és que estigui a punt, doncs, en fi, si no és per Nadal, per Sant Jordi segur.
I el títol?
El títol, si no me'l canvien a última hora, això també ja saps que a vegades passa, però en principi, si no me'l canvien, serà Sayonara Sushi. Aquest serà una mica la idea, però en tot cas això està, en fi, encara també pendent dels últims retocs editorials que, insisteixo, a mi ja se m'escapen, ja no em toquen.
En tot cas, ens quedem amb aquest Sayonara Sushi al cap, que suposo que, entre d'altres, recollirà moltes de les experiències que ha viscut durant aquests anys al Parlament Europeu, que, com dèiem, acabarà d'aquí 3 anys, a l'any 2014, amb aquests 10 anys de participació a Brussel·les al Parlament Europeu. Hem estat parlant amb Raül Romeva, santcugatenc, que dirà adéu a una etapa i n'obrirà una altra de la seva vida. Moltíssimes gràcies per agafar-nos la trucada, com deien, des de Brussel·les.
Moltes gràcies a vosaltres.